al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, són 8:15 i comencem l'Eix 59 d'avui. Arrenquem amb els titulars. Amb motiu del Dia Mundial per l'Erradicació de la Violència envers les Dones, aquest cap de setmana Sant Feliu i Caldes han acollit jornades plenes d'activitats. Augmenten les xifres del gran recapte a Sant Feliu de Codines i disminueixen a Caldes de Montbui. Èxit d'assistència a la xerrada informativa i la caminada d'aquest cap de setmana organitzades per Cararac Verd, l'entitat de Caldes de Montbui que s'està mobilitzant per intentar aturar l'activitat de GDP Recycling, està satisfeta amb la participació. I comencem la ruta fent un repàs de l'actualitat dels pobles de l'Eix 59, parlant del 25N, perquè amb motiu del Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència envers les Dones, aquest cap de setmana Sant Feliu i Caldes han acollit jornades plenes d'activitats. El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional contra la Violència de Gènere durant el primer Encuentro Feminista de Latinoamèrica i el Caribe, celebrat a Bogotà l'any 1981. En aquesta trobada, les dones van denunciar la violència de gènere en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament sexual en àmbits dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques. Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes i activistes polítiques Minerva Pàtria i Maria Teresa Maribal, que van ser assassinades per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats el 25 de novembre de 1960. Els seus cadàvers destrossats van aparèixer al fons d'un barranc. Maribal va ser l'única germana que va sobreviure i va morir el 2014 a Bèlgica als 88 anys. Pel moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data. Transfeministes Codinenques va organitzar la diada a Sant Feliu d'ahir. La jornada va començar amb un taller d'autodefensa no mixta totalment gratuït a la sala d'actes de la biblioteca. Seguidament, a la plaça hi va haver una performance sobre els rols de gènere i a partir de les dues dinar feminista per només 3,50 €. Durant la performance de la plaça es va llegir el següent manifest. Cada any, amb motiu d'aquest dia assenyalat, la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i la Federació de Municipis de Catalunya consensuen un manifest per commemorar i visibilitzar aquesta data i tot el que representa. El document fa una crida a seguir treballant conjunta i coordinadament amb la implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les violències masclistes i la reparació de les supervivents. Posa en valor la lluita constant i incansable dels moviments feministes i reconeix la força, el coratge i la valentia de les dones que es troben en una situació de violència masclista, les que l'han superada o les que han estat assassinades. Sant Feliu de Codines augmenta els quilos de menjar recollits durant el gran recapte respecte a les dades de l'any passat. És una informació de Gemma Permanyer.
Sant Feliu de Codines batrà un nou rècord de participació en l'edició actual del Gran Recapte. El municipi té un sol punt de recollida d'aliments, situat en l'únic gran supermercat de la població. A quart de vuit del vespre de dissabte, les dues voluntàries del punt estaven a punt d'omplir la desena banyera de l'esdeveniment, una xifra superior a l'anterior edició en què es van omplir 9 banyeres. Antònia Gómez ha estat voluntària per primera vegada.
No podia combinar-m'ho per aquest any sí, i bueno, saps que sempre ho he dit, que tot el que sigui tema voluntariat m'hi vull apuntar. I això he fet, vaig veure la gran recapta i vaig agafar i no vaig dubtar i m'hi vaig apuntar.
Les voluntàries expliquen que la predisposició dels compradors és molt bona i que la majoria ja coneixen la iniciativa del gran recapte d'aliments. Això es tradueix, segons elles mateixes, en un augment de quilos de menjar recollits cada any. El moment en què més afluència del dia han tingut ha estat al matí per la coincidència amb el mercat setmanal i a partir de les 7 de la tarda.
A Caldes de Montbui, en canvi, s'ha disminuït en 3.000 quilos el total de menjar recollit. 152 persones voluntàries han participat aquest cap de setmana al Gran Recapte, que ha recollit 10.500 quilos de productes, uns 3.000 quilos menys que en la darrera edició. En aquesta nova edició del Gran Recapte organitzat per l'Ajuntament, en col·laboració amb Creu Roja, Càritas i les esglésies evangèliques Paraula Viva i George Lawrence, Caldes s'ha tornat a mobilitzar per afegir-se a la campanya de recollida d'aliments promoguda pel Banc d'Aliments de Catalunya. En total, la recollida a Caldes ha estat de 10.500 quilos de productes als establiments calderins participants, on s'ha fet la recollida els dies 22 i 23 de novembre. Des de l'organització s'agraeix la participació dels voluntaris i persones que han col·laborat i es fa una menció especial als alumnes de secundària del Pic del Vent, l'Institut Manol Huguer i l'Escola Pia, que a través de l'assignatura de servei comunitari han donat suport i han posat una nota important de joventut als voluntariats. Sobre la quantitat de producte recollit, uns 3.000 quilos menys que l'any passat, l'organització atribueix el descens del recapte a tres possibles factors. La pluja de divendres, les dates del recapte, que en altres anys era l'últim cap de setmana de novembre, quan tothom ja havia cobrat la nòmina mensual, i també el fet que s'ha fet poca publicitat a través dels mitjans de comunicació. Èxit d'assistència a la xerrada informativa i la caminada d'aquest cap de setmana organitzades per Cararac Verd, l'entitat de Caldes de Montbui que s'està mobilitzant per intentar aturar l'activitat de GDP Recycling, està satisfeta amb la participació. Els veïns de Cararac Verd de Caldes de Montbui, que és la plataforma organitzada contra GDP, una empresa que realitza extraccions i abocaments d'àrids de manera il·legal, van organitzar diumenge al matí una caminada per visitar la zona i veure com està l'explotació. Una setantena de persones han fet uns 10 quilòmetres de recorregut. Sentim Toni Altaió, portaveu de la plataforma.
Bé, avui estem aquí a Can Cararac, que de fet és el nom que agafa un espai on hi ha una explotació extractiva de sauló. És una activitat que va començar la seva activitat a principis dels anys 90 i que més o menys a mitjans dels anys 90 va iniciar un procés de legalització. Però sempre li ha faltat l'autorització urbanística, la llicència urbanística municipal per poder desenvolupar l'activitat.
L'empresa treballa sense el permís municipal i, a més, presumptament, estaria realitzant abocaments d'impropis, productes contaminants com uralita, plàstics o cables, entre d'altres. Aquesta és una problemàtica que fa 22 anys que dura i durant l'últim any l'Ajuntament va aprovar un decret per clausurar-ne l'activitat. Ara per ara, l'empresa ha tramitat el pla especial a la Generalitat que li permetria obtenir el permís per poder treballar. Dissabte també van organitzar una xerrada on van assistir una seixantena de persones. Allà van poder parlar del que consideren un fals relat sobre l'explotació. Segons la plataforma Cararac Verd, la pedrera no podrà obtenir en cap cas una llicència municipal. També es va fer un repàs exhaustiu de les conseqüències mediambientals del funcionament de l'activitat amb imatges d'abocaments d'impropis i tala de bosc. Es va destacar la manca de compromís social i mediambiental de l'empresari i la inhibició de les administracions competents. El grup impulsor del projecte educatiu de Caldes de Montbui ha impulsat durant aquest cap de setmana una jornada de reflexió per posar sobre la taula la gestió dels patis de les escoles de la Vila Termal. Una cinquantena de persones, entre els que hi havia professors de tots els centres educatius de Caldes, polítics i famílies, han debatut sobre aquesta temàtica que ara mateix s'està intentant reinventar a la majoria d'escoles. Entre els assistents hi havia Pitu Fernández, professor jubilat i pioner impulsor de processos de canvi en diferents centres educatius.
Que estan fent processos bastant innovadors, estan plantejant a l'espai exterior també com un espai educatiu. I veiem que aquest tema està aconseguint posar en qüestió normatives, decrets i altres punts de vista, altres mirades més conservadores o més tradicionals.
Tota aquesta iniciativa ha sorgit del projecte educatiu de Caldes. El projecte parteix dels dos fòrums de l'educació que s'han celebrat a la Vila Termal durant els dos darrers anys. Allà va ser on es va decidir impulsar el treball envers els patis educatius. Gràcies a aquesta conferència, desenvolupada durant la jornada d'aquest cap de setmana, s'han pogut posar en relleu diferents exemples de bones pràctiques. Des del grup diuen que ara el que toca és seure amb el consistori i els diferents sectors per veure com concretar tot el projecte. El músic i compositor Albert Masat fa un lliurament de diferents materials, entre ells partitures composades per ell mateix a l'Arxiu Històric Municipal de Caldes de Montbui. Albert Masat Roca s'ha trobat amb l'alcalde Isidre Pineda i la regidora de Patrimoni i Memòria Local, acompanyat de familiars del músic calderí, per fer una sessió a l'Arxiu Històric Municipal de Documents de Valor que fins ara havia custodiat ell. La sessió inclou obres seves com partitures de sardanes i músiques per cobla, un petit llibre il·lustrat per la seva neta i un llibre dels inicis de la cobla dels trobadors. També ha donat a l'Arxiu Històric materials heretats del seu pare, com ara partitures fotocopiades de la música del Vall de Plaça, que tradicionalment té lloc durant la celebració del Sant Antoni calderí. Albert Masat va col·laborar l'any passat en la recuperació de les partitures del Vall de Plaça de Sant Antoni, fet que va donar lloc a la inclusió de música de cobla en directe durant l'acte popular que aplega centenars de calderins a la plaça de la Font del Lleó. Per encàrrec de l'Ajuntament i de la Facultat de Sant Antoni, la musicòloga Imma Cuscó i el músic Andreu Brunat van investigar i recopilar el material existent sobre les diferents versions i variants d'aquesta coneguda i tradicional música catalana. A aquest projecte, Masat, que havia interpretat la música del Vall de Plaça amb orquestrina, va oferir fins a 3 versions de la composició musical. També va col·laborar el músic Daniel Gasulla, qui va facilitar informació sobre els arxius de la cobla. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i al Twitter d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip de l'Eix 59. Els ha parlat Caral Campàs, bon vespre i fins demà.
try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are.